Són 2:15. Bona tarda.
Notícies migdia amb Pau Duran.
Situació crítica a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, denuncien que estan acollint més gossos de races potencialment perilloses dels que poden i asseguren que si no es troba una solució aviat, hauran de començar a deixar gossos al carrer. Sílvia Carbonell és de l'Associació de Propietaris de Gossos a Sabadell.
Com que no hi caben, s'intenten derivar a algun altre refugi on ja hi hagi puesto, però clar, això en pocs dies per saturar els refugis que els hi queda algo de lloc. Què passarà? Que els hauran de deixar al carrer al final si no es troba una solució.
Això pot acabar amb grups de gossos gossades per la via pública. I aquesta nit tornen els capvespres de dramaturgia al Museu del Gas de Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Com cada dimecres, inclòs en el cicle de Cultura a la Fresca del 30 nits i més, avui podrem veure l'obra teatral El verí del teatre. La peça està ambientada al París del segle XVIII.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
Montse Mas ha tancat la temporada amb victòria. L'atleta s'ha proclamat campiona de Catalunya de la milla de Sant Antoni de Calonge. És la cirereta a un any que la sabadellenca va començar en plena recuperació d'una lesió i que l'ha acabat pletòrica.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres dia 8 d'agost amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Un graus ara mateix a Sabadell amb un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer quina és la previsió per les següents hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Roc Mateu. Bona tarda, Roc.
Bona tarda. De mica en mica aquests núvols van guanyant terreny, sobretot en àrees de muntanya del país, i de fet ja descarreguen fins i tot alguns ruixats cap a àrees de la Catalunya central. Atenció, doncs, perquè durant la tarda s'espera que els ruixats vagin a més i siguin sobretot freqüents a punts del Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, i de cara a tarda a vespre també n'arribarien per Ponent, afectant zones del Pla de Lleida i també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Atenció, perquè localment poden ser d'intensitat forta, acompanyats de calamar-se, també d'alguna pedregada. I avui, l'altra notícia són les temperatures. Ahir ja van baixar una miqueta més. Avui segueixen baixant, en general, entre 1 i 3 graus més baixes que ahir, per tant, ambient relativament més fresc que aquests dies anteriors, a l'espera que els propers dies seguirem parlant també de temperatures que aniran cap avall. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra com s'està circulant pels transports públics que ens afecten. Anem fins al Transmet i li preguntem a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Bon dia. Doncs en aquests moments s'està circulant sense incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Us han de recordar, però, que per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram La Sagrera-Bon Pastor de la línia 9 Nord i 10. S'ha habilitat un bus substitutori. També en la Paral·lel Universitat de la línia 2. Alternatives, les línies 1 i 3 de metro i la línia D50 de bus. Hi ha servei d'autobús substitutori també al tram Sant Quirze, Can Feu, Gràcia, de la línia Barcelona-Vallès-S2 i el funicular de Vallvidrera, de Ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar els serveis substitutoris per carretera i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. De moment, això és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I ara que hem sabut com es circula en el transport públic, anem a veure què li pot passar al privat. Quin és l'estat de les carreteres que ens queden més a prop? De moment, una bassa d'oli. Res afecta a les vies que ens queden més a prop per circular amb el vehicle privat o autobús. I si heu de baixar cap a la capital, a Barcelona, sapigueu que de moment totes les vies marcades al mapa surten en verd. Per tant, tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell. Ràdio Sabadell, notícies migdia.
Situació crítica a la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell. Denuncien que estan acollint més gossos de races potencialment perilloses dels que poden i assegura que això pot acabar amb grups de gossos embossades per la via pública de la ciutat. Asseguren que si no troben cap solució aviat, hauran de començar a deixar animals al carrer. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell posa l'alerta. Denuncia que estan al màxim de la seva capacitat i que ja no poden acceptar cap més animal. Ens ho explica Sílvia Carbonell, de l'Associació de Propietaris de Gossos a Sabadell.
Molt malament, perquè s'està arribant al punt de que la protectora d'aquí de Sabadell està totalment saturada. O sea, els pobres estan desesperats i no poden agafar tampoc ja més GPPs perquè no tenen puesto. La protectora de Caldes també, la de Mataró, la de Granollers, o sea, un munt de protectores que estan literalment col·lapsades, o sea, no poden recollir cap gos més.
Cada estiu augmenta el nombre de gossos abandonats, però aquest any compten amb un problema afegit. Aquest estiu s'ha incrementat l'entrada a les protectores d'una tipologia de gos concret, els anomenats PPP.
I quins gossos són, Helena, aquests que els diem gossos PPP?
Són els anomenats gossos potencialment perillosos. Races com els coneguts Pitbull o Rottweiler entren dins d'aquesta categoria. Són animals que necessiten una llicència especial i que, al tenir un caràcter més agressiu, no se'ls pot ajuntar amb altres gossos un cop dins la protectora. El regidor de Benestar Animal, Miquel Soler, ens explica per què l'augment de l'abandonament d'aquest tipus d'animal col·lapsa les protectores.
No significa que hi hagi una situació més greu que altres anys. Sí, és veritat que quan el que tenim és més presència d'aquest tipus de gossos, que torno a dir, necessiten unes condicions diferents. A la millor protectora abans, si en un tancat podia tenir 4 o 5 gossos, doncs d'aquests gossos no en pot tenir tants que estiguin junts, sinó que els ha de tenir per parelles, gossos que han de tenir un caràcter semblant, si són més tranquils han d'estar en un lloc, si són més nerviosos o tenen unes altres característiques o una altra, clar, això provoca un problema de saturació.
Carbonell assegura que des de la protectora pateixen, ja que en altres poblacions ja s'han vist casos de gossades d'aquests gossos potencialment perillosos que han acabat causant aldarulls a la població.
Hi ha hagut casos el 2014 a Lleida, al Baix Ebre, i allà hi va haver casos de que van formar manada, no és molt sovint, però ja hi ha hagut alguns casos, i s'arriben a salvatjar i es tornen agressius, però tornen una mica als seus ancestres, i clar, això també és un perill, imagina't, en una ciutat que et pugui arribar a passar això.
Però no només estan saturats per l'arribada dels gossos PPP, Helena.
Exacte. Carbonell assegura com que a Catalunya és il·legal sacrificar gossos, associacions d'altres comunitats autònomes traslladen aquests animals cap a la nostra comarca per tal d'evitar que els matin.
Llavors hi ha associacions que es van començar a dedicar a portar gossos de protectores o gosseres de fora de Catalunya on sí que es sacrifica, amb bona intenció, perquè evitaven que els matessin allà, però clar, amb el temps han anat saturant també les protectores d'aquí, perquè són gossos que potser venen amb ansietat per separació o certs problemes, els acaben retornant o abandonant aquí, i acaben a les protectores d'aquí.
Carbonell activa l'alarma i assegura que si no es troba una solució aviat, hauran de començar a deixar gossos al carrer.
Com que no hi caben, intenten derivar a algun altre refugi on ja hi hagi puesto, però clar, això en pocs dies farà saturar els refugis que els hi queda algo de lloc. O sigui, què passarà? Que els hauran de deixar al carrer al final si no es troba una solució.
Però quines solucions trobem davant d'aquest conflicte?
Miquel Soler, per la seva banda, demana a la població que adopti algun dels animals de la protectora. Soler, però, posa l'accent en l'importància d'informar-se bé sobre quin tipus de gos s'adopta, ja que assegura no tots els gossos encaixen a totes les famílies.
Fer aquesta valoració prèvia abans d'una adopció és molt important perquè les coses després funcionin i no es produeixin abandonaments, que es desisteix d'una manera no responsable de la criança del gos, perquè ha sigut un impuls o s'ha adoptat com si fos una joguina o un element que no s'havia valorat prou la responsabilitat que significa tenir un gos. L'important és que cada família prengui una decisió ben fonamentada, ben comunicada, i això la protectora tenen professionals que ho fan molt bé, que expliquen molt bé doncs, quin és el gos que pot encaixar més amb el ritme de la família.
Des de l'Associació de Propietaris, Carbonell demana noves campanyes de conscienciació a la ciutat.
Pues estem intentant buscar la manera de que la gent comenci a adoptar més, es consciència, perquè això també és un problema de que s'està abandonant més, altra vegada, des del 2007, han pujat les xifres d'abandó, des del 2007, no, des del 2017. I estem buscant la manera de com donar-li la volta amb aquesta situació que ens està desesperant a tothom, perquè és que acabaran els gossos al carrer.
En aquesta mateixa línia, Miquel Soler ha anunciat que de cara al nou curs s'iniciaran noves campanyes de conscienciació a les escoles.
Ara, a partir de setembre, comença una campanya a totes les escoles de la ciutat que va sortir dels pressupostos participatius, que és empatia, i aquest treball que farem amb la ONG Libera va molt en aquesta línia, que els nois i noies de la ciutat aprenguin a empatitzar amb els animals i els entenguin com un ser viu que conviu a casa i amb el que es poden compartir moltes i moltes coses.
Com a solució a curt termini, des de la Lliga Protectora d'Animals demanen als sabadellencs que acullin durant uns dies o unes setmanes un dels gossos de la protectora per, d'aquesta manera, fer lloc per a nous animals.
Tot plegat, estarem molt pendents seguint aquest abandonament de les mascotes en el període estival. Recordeu que també podeu informar-vos en les xarxes seguint la campanya Soc de la Família.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
L'Hospital Taulista, reformant diferents plantes d'hospitalització del centre, com cada estiu, es tria una zona del centre hospitalari per realitzar-hi obres per tal de tornar-lo a posar a punt pel setembre. Les plantes que aquest estiu es reformen són la cinquena d'hospitalització de l'edifici taulí, la tercera d'hospitalització del setè centenari i la primera planta d'hospitalització de l'edifici Albada.
L'Hospital Taulí està en plenes reformes per part de les seves instal·lacions. Cada juliol es tria una planta de l'hospital i es realitzen diferents obres en el marc del Pla de Millora de l'Àrea d'Hospitalització. Com comentàvem, aquest any és el torn de la cinquena planta de l'edifici Taulí, la tercera del setè centenari i la primera de l'edifici Albada. Algunes de les accions que s'hi realitzaran són la instal·lació d'un nou sistema d'avisos a infermeria, canviar els falsos sostres i també la renovació del sistema d'il·luminació per llums LED. La doctora Cristina Carot, directora executiva de l'hospital, explica que aquestes obres de remodelació es programen a l'estiu, ja que és quan hi ha una reducció d'activitat a tot el centre, especialment a la zona de quiròfans.
Això coincideix en que en l'època d'estiu també els quiròfans, sobretot de tarda, tenen una reducció i llavors necessitem menys llits quirúrgics pel malalt programat i amb això juguem. Aprofitant aquests mesos des de 15 de juliol, 15 a 30 de setembre, sempre tens aquest marge de veure com van les obres, però hi aprofitem per finestres, pintar, pladurar el que és dintre de les habitacions i refer una mica els controls d'infermeria i, bueno, i posar la planta en condicions per poder seguir treballant durant 5 o 6 anys més.
La doctora Carot apunta que els malalts ingressats en aquestes plantes no es veuen afectats per les obres, ja que es planifiquen amb molta antelació.
Compte que són plantes de... moltes són de malalt programat que està un pocs dies ingressat i això ja es preveu i quan hem vist que eren malalts que requeririen més dies ja els hem ingressat en una planta o no al tros de la planta que mouríem. Això ja ho anem evitant, evitem moure els malalts el més possible.
Carot assegura que les obres van a bon ritme i que es preveu que acabin dins del termini acordat, és a dir, el 15 de setembre.
I aquesta nit, com cada dimecres, tornen els capvespres de dramatúrgia al Museu del Gas de Sabadell. Dins del cicle de cultura La Fresca del 30 nits i més, avui podrem veure l'obra teatral El verí del teatre. La peça està ambientada al París del segle XVIII.
I explica la història del Gabriel de Beaumont, un reconegut actor de teatre que és convidat al Palau d'un Marquès, que és famós per les seves aficions extravagants. L'obra està escrita pel valencià Rodolf Cirera i va ser un dels motius pels quals el director de la proposta va decidir dedicar-se a la interpretació. Ell és Sergi Torres.
Jo vaig voler escollir també un autor valencià, també estàvem fent un recorregut i era una bona manera d'iniciar el recorregut de la dramatúrgia catalana, començant per aquest verí del teatre, perquè és el camí també em va picar una mica a l'hora de fer teatre. Va ser el motiu, un dels motius que em van obrir els ulls per voler fer teatre, va ser aquest verí del teatre de Rodolf Cirera.
Dins la funció, l'actor rebrà l'encàrrec d'interpretar una obra teatral sobre la mort de Sòcrates, escrita pel mateix Marquès. Aviat comprovarà que tot és una trampa per sotmetre-la a un cruel experiment sobre realitat i representació en relació amb el tema de la mort. Sobretot, però, ens farà pensar en la veritat i la mentida i les màscares que tots portem posades.
També hi ha la reflexió sobre la mort, però és més que la reflexió sobre la mort i sobre Sòcrates, el que seria més important és com reaccionem davant del que és veritat i del que és mentida, o de quina manera ens comportem davant de la persona que creiem que estem al davant i de quina manera ens relacionem amb ella, segons el que tenim pensat, no? Els judicis i els prejudicis que fem davant de la informació que tenim o com som capaços d'analitzar les persones per el seu aspecte o per la seva manera de parlar o pel seu estatus social.
La cita teatral serà aquest vespre a les 8 al Mirador del Museu del Gas. Tindrà una durada d'uns 50 minuts i el preu són 3 euros.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que vemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I us expliquem que més de 200 tractors s'han concentrat aquest dimecres a la presó del Mas d'Enric al Catllà per mostrar el seu suport a l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell. L'acte ha estat organitzat per Pagesos per la República i l'ANC. A la concentració han participat pagesos vinguts de diferents punts de la província i també s'hi han unit centenars de persones arribades en cotxes particulars que s'han sumat a un esmorzar solidari. Els pagesos han organitzat la convocatòria just abans del començament de la campanya de l'Avellana i la Verema. I ara els esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Montse Mas ha tancat la temporada guanyant el Campionat de Catalunya de la Milla. La veterana atleta sabadellenca es va imposar al circuit de 3 voltes organitzat a Sant Antoni de Calonge. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda. El ritme va anar de menys a més, però Mas es va trobar amb forces en tot moment, sobreposant-se a l'aixafogó i acabant l'any amb victòria. D'aquesta forma, la sabadellenca li posa la cirereta a una temporada molt positiva.
Tancar una temporada, aquesta temporada, supercontenta, perquè venia de la temporada anterior amb una lesió important. Llavors poder revertir aquesta situació, no? Vaig començar la temporada molt fluixeta i mica en mica he anat trobant-me i el cos m'ha respectat, les molèsties també. I bé, veníem de fer fa 2 setmanes el Campionat d'Espanya i que vaig respondre força bé. I ara, bé, Campionat de Catalunya superdesitjat per poder acabar i tancar la temporada ja i fer vacances de veritat.
Començar la nova temporada sense arrossegar cap lesió, a diferència del que li ha passat enguany, permet a Mas ser ara optimista pensant ja en el futur.
2 dècimes han separat Marina García del podi als 200 braça de l'europeu que s'està nedant a Glasgow. La bracista del Natació Sabadell ha hagut de conformar-se finalment amb el 4th lloc de la prova.
Havia passat a la final amb la 2ª millor marca, però un cop allà es va quedar a les portes ahir d'un podi que sí que va trepitjar la també catalana Jessica Vall, medalla de plata. D'aquesta forma, Marina García tanca la seva participació a Escòcia amb amb dues finals, al quart lloc als 200 braça i al sisè al 100.
I Marc Antoni Rodríguez considera que la porteria del Sabadell és la millor de tota la segona B. L'entrenador de porters del centre d'esports ha mostrat així de contundent a l'hora de lluar la feina que fan Roberto Gutiérrez i Romans Carrillo.
Sincerament, tenim la millor porteria de tots els 80 equips de segona B. Llavors, això per mi és un repte també personal, perquè hem d'exprimir aquests dos bons porters que tenim i doncs fer que el grup vagi amunt, no? I hem d'aportar el nostre granet de sorra al grup dia a dia i partit a partit amb decisions, amb comunicar bé els companys, i jo crec que això ho farem.
Per l'entrenador de porters, Adri, el fet que continuïn tots dos de l'any passat servirà per tenir molts conceptes ja presos.
I, per tant, per poder rendir més enguany que la temporada anterior, diu Marc Antoni que amb Roberto han treballat molt la confiança i que ara és millor porter, mentre Roman ha assegurat que s'ha guanyat a pols un lloc a la primera plantilla. El preparador de porters, per tant, està més que satisfet amb ells.
Hem donat confiança tant a Roberto com a Romans, i la veritat és que estic molt content pel dia a dia que ens donen, per la seva predisposició en el dia a dia, sobretot en el cas d'entrenament, en què un fa millor l'altre, i bueno, doncs esperar que s'acaben de compenetrar i que el seu nivell vagi pujant dia a dia, que és el millor que tenim a l'equip.
Tots dos i la resta de la plantilla encara són a l'espera que el club tanqui l'amistós que ha de disputar dissabte. Passa un dia més i segueix sent una incògnita l'hora, el camp i sobretot el rival del següent partit de preparació per l'equip de Toni Saligrat.
I l'expedició de trets del programa d'esports de fons de Ràdio Sabadell ja ha tornat a la ciutat després d'haver completat amb èxit la travessa pirinenca. De Roses a Hondarribia, l'Aleix Muñó i el Joan Moya han creuat els Pirineus de punta a punta en bicicleta de muntanya durant 9 dies. Al Notícies Migdia els hem seguit etapa per etapa i avui arriba l'hora de posar-hi el punt final.
Aquest estiu, l'equip de 13, el programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell, no fa vacances. Agafa la bicicleta i farà la travessa dels Pirineus en bicicleta de muntanya des de Roses fins a Hondarribia. Han dissenyat un recorregut en 9 etapes, més de 750 quilòmetres i 19.000 metres de desnivell.
Amb autosuficiència i sense cap mena de suport.
L'equip de 13 aquest estiu és
13 on tour.
Amb Toni González, Clàudia Martínez, Joan Moya i Aleix Muñoz.
13 on tour 2018. 9 etapes. De Roses a Hondarribia. De costa a costa. 767 quilòmetres. 15.285 metres de desnivell positiu acumulat.
Temperatures superiors a 42 graus. Pujades de més del 25%. Encetades al cul des de la segona etapa. Un portapaquets trencat durant 6 etapes. Un radi trencat i una llanta trencada durant 2 etapes. La última etapa sense cable del canvi, sense poder canviar de velocitat.
13 on tour.
Bé, doncs ja està, ja estem aquí. L'última etapa havia de ser una etapa en principi de tràmit, en principi bastant pastosa, i en realitat va ser un conjunt de potser tot el que havia estat la travessa dels Pirineus, centrada en una... El que va passar és que el senyor Google Maps ens va portar per una ruta realment espectacular. Vam saltar des de Roncesvalles a un altre vall més tancat del País Basc francès, per uns paisatges totalment dels boscos atlàntics impressionants, i d'allà teòricament teníem un altre port per arribar a Elizondo, i llavors doncs quedaven 50 quilòmetres de carretera. La qüestió doncs és que el senyor Google Maps va pensar: aquesta gent es mereixen trobar una pujada de terra amb força desnivell, i ens va acabar portant per uns prats, uns senders impressionants entre boscos de falgueres brutals. Tot s'ha de dir que, clar, anàvem amb les bicis justíssimes i vam arribar amb aquest recorregut amb 30 quilòmetres, que a més havíem sortit amb dejú perquè no ens donaven esmorzar al lloc, i vam dir, bueno, farem això, que teòricament és fàcil, i vam arribar a Elizondo, ens vam menjar
uns pinxos de truita,
no, pinxos no, va dir medio bocadillo de tortilla de patates con pimientos y de
chistorra.
I vam dir, pues vale, venga, que llevamos muchas horas pedalando, señora. Un senyor amb boina ens va dir, venéis de muy lejos, i li vam dir, ahora o en el tiempo, i vam dir, sí.
13 on tour.
I llavors doncs ens quedava tot el que era tornar per carretera, que havia de ser una carretera nacional superpastosa, però en aquell just moment quan vam anar a inflar, el Joan va demanar un stop just sortir d'allà i va ser quan vam petar el cable de canvi. Sí. I vam dir, ara sí que ja estem apurats.
Ara ja no podem, hem de buscar una alternativa.
Vam buscar una benzinera per inflar les rodes i ens en va passar una altra.
Sí, quan l'Aleix va decidir, vaig a posar una mica més de pressió als meus pneumàtics i la seva vàlvula doncs,
va sortir disparada,
es va desmuntar.
I el Joan va sortir disparada, vam perdre tot l'aire de la roda al darrere, el Joan tapant-ho com si estigués fent un torniquete i vam dir, hòstia, ara, en plan, ara amb una roda que no arribi, vale, amb una alforja trencada, vale, amb una bicicleta sense canvi arribem, però és que amb dues rodes rebentades no arribem 50 quilòmetres. Pel que sigui, anàvem a agafar la Nacional, el recorregut.
El destí ens va portar a la Via Verda.
No, perdó, primer anàvem a la Nacional i quan vam veure que hi havia un túnel que deia prohibido entrar bicicletes, vam dir, per aquí no podem arribar a casa. A casa era on arribi.
I evidentment hi havia la Guàrdia Civil allà.
Sí, hi havia la Guàrdia Civil i vam dir, no, és que hem vingut a veure l'entrada al túnel. I vam tirar enrere per on veníem i per sort vam trobar una cosa d'aquelles que jo crec que el destí ens va ajudar. Es van alinear tots els astres que ens havien donat pel sac amb la mecànica de bici i vam trobar una via verda, que és la Via Verda del Bidassoa, que són 50 quilòmetres fins a Hondarribia, amb la qual cosa vam al·lucinar. Un típic carrilet com podria ser el de Girona, el vam trobar allà al costat del Bidassoa i va ser una regalada.
El que passa és que, també s'ha de dir, l'onada de calor havia acabat i bueno, feia fresqueta. I quan vam arribar va començar a ploure,
va ser dir, bueno, ens ha plogut ara, vam arribar a la platja amb la sorra mullada i estàvem al mar, però vam arribar, vam poder fer la foto a rigor, vam poder fer la travessa dels Pirineus inversa amb el cotxe de lloguer fins a Roses, vam recollir la furgoneta, vam poder tornar el cotxe a l'aeroport de Girona, hem tornat a Sabadell, hem dormit i
hem vingut a la ràdio.
Hem vingut a la ràdio i només volem dir-vos que moltes gràcies.
Molt agraïts.
Que 13 on Tour continuarà, perquè això és una màquina que acaba de començar i que esperem que hagueu gaudit un petit percentatge de l'humor que hem gaudit nosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada per tothom. Acaba de passar bon estiu.
13 on Tour, estiu 2018. Estigueu atents a les nostres xarxes socials perquè 13 on Tour no s'atura. Continuarà després de l'estiu. @13_esportsdefons. Follow us.
L'Amics del Pou Nou Escorial i el Femisport treballen per fer una única estructura conjunta. Les dues entitats, de moment, ja s'han vinculat amb el sènior femení que jugarà a l'elit vestint els dos escuts.
La idea, però, és que tot acabi sota el mateix paraigües, com ha dit el president del conjunt fins ara instal·lat a Palau, Jordi Alonso.
Vam coincidir amb ells que tenien un plantejament similar, ells en l'àmbit del masculí i tenien ganes d'engegar doncs, també en el femení, han coincidit aquests elements i, per tant, doncs, ens vam posar a treballar doncs, per buscar com sumar, no? Al final el que ens hem plantejat és fer un acord que recollirà en aquest primer any doncs, la identitat de tots els clubs, però l'objectiu final és que en un termini màxim de 2 anys puguem estar fusionats amb una única estructura, sempre tenint en compte doncs, els preceptes legals que fan que això sigui possible, i fer un únic club que tingui estructura masculí i femení, que tingui un arrelament des de baix.
En la seva primera temporada a la màxima categoria, el Femisport Amics del Pou vestirà de vermell a la primera equipació com el conjunt sabadellenc, jugarà els dissabtes a les 4 al Pavelló del Nord i entrenarà a Sol i Padrís. Manolo Muñoz, president del Club dels Marinals, espera convertir-se en una referència a la ciutat.
Que va ser un equipo de nuestra ciudad, que para nosotros era un objetivo muy importante para conseguir el tema femenino y un poquito pues hacerlo ver a la luz, a la ciudad, y que para nosotros es muy importante, para el fútbol femenino.
L'entrenador del Femisport Amics del Pou Nou Escorial Femení serà l'exporter del Barça, Paco Arjona. Tota la plantilla ha renovat i, a més, han tancat algunes incorporacions per reforçar l'equip en aquest primer any a l'elit. A més, l'entitat treballa en la creació d'una escola de futbol sala femení, aprofitant el mirall d'aquest primer equip.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem! Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i també a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu molt bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.